Però quan siguin les 12.
Més informació a ib3notícies.com.
El dia, amb Marta Grau.
Són les 11 i 4 minuts. Començam tercera hora de programa ja aquí al dia, en aquest cas a través de la ràdio i en la bona companyia de Bernat Nadal, que just s'incorpora als comandaments tècnics. Duim aquestes dues hores prèvies pendents del temps. Just acaba l'Agència Estatal de Meteorologia de confirmar que malament s'hagi retardat l'inici de les precipitacions a les Pitiüses. La previsió és que acabi plovent i que ho faci amb intensitat a Eivissa. En aquest moment aquesta tempesta, com vos dèiem, se troba situada damunt la mà, en el canal entre València i Eivissa, retardant un poquet o una micona aquestes previsions de cara al dia d'avui, com vos dèiem, un darrer comunicat també. Per favor, fer cas a les fonts oficials, perquè comentaven que circulava un comunicat que deia que estava signat per al govern de que aquesta alerta era vermella, i en cap cas ho és, eh? Segueix en alerta taronja. Si vos sembla idò, anem per feines i encetam aquesta tercera hora dedicant-li el temps a una notícia que ha revolucionat les xarxes, perquè és curiosa, és graciosa també, però per explicar-vos-la hem d'ambientar-nos musicalment.
Sean tus amigos de parchís.
I ningú cumple anys.
No, avui nosaltres
sí?
no fem
sí,
anys.
Sí, 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 sí.
No me diguis.
Sí, puc aprofitar?
No me diguis. Clar.
Biel, Coi, Sant Pol, molt d'anys. Avui em fa 50. Des de IB3 Ràdio te volen felicitar. És el meu cosí.
I dona una abraçada per en Biel Coi.
Em fa 50, també és un matèria redona.
Has aprofitat la evidentesa de la notícia per coses personals.
Sí.
Està molt bé, Joana Maria Maroto. La notícia que us volíem comentar és que els veïnats de Jabalí Viejo, a Múrcia, han hagut de suportar la famosa cançó de Parxís, aquesta de Cumpleaños Feliz que nosaltres ara escoltam, sonant a les totes i sense aturar i durant 5 hores seguides des dels altaveus d'un col·legi local. La cançó va començar a sonar a les 11 de la nit i no va deixar de fer la guitza en els veïnats fins a les 4 i mitja de la matinada, quan els bombers de Múrcia varen intervenir per silenciar la megafonia d'aquest centre escolar. Que aquestes coses, ja me diràs, que la telefonada sigui hola, no puc dormir, o no puedo dormir, ja m'he comido dos paparajotes, i tot i així esta música del demonio no me deja descansar.
Saps què me sorprèn a mi més de tot això? 5 hores, o sigui, estar 5 hores a aturar aquesta música, vull dir...
Clar, perquè sempre
no se pot solucionar
sempre,
en 10 minuts, això.
Sempre hi ha qualcú que espera.
Sí, no.
Lo típic, ja telefonaràs a desquart primera.
Sí.
I vas com a delegant aquesta feina. Sí. És com quan no t'ha passat mai anant al cinema i que s'atura el projector de la pantalla.
Sempre hi ha una persona que s'aixeca, però no, la resta
aixeca,
no.
Sí, ningú s'aixeca, estàs esperant una estona fins que qualcú ja diu, pues, hi vaig jo, idò. No?
En qüestions de son, bueno, segur que seria jo la que aniria a demanar
bé,
que aturàs.
Ara per ara hem de dir que no s'ha descobert el motiu, i encara que no es descarta una petita entremaliadura, una malifeta d'algun nin de l'escola, tot apunta a una equivocació que va fer que la cançó quedàs en bucle en el sistema de megafonia que dona el pati de l'escola.
Si m'està costant escoltar-la encara, tu imagina't fins a les 4 de la matinada.
Un moment, Bernat, per favor, aturella. La Marta Graus, la nostra directora, ja està cansada de la cançó, i com que ella pagués les nòmines, no l'escoltaran més. Els bombers han compartit aquesta aventura per xarxes socials i han deixat un missatge ben simpàtic. No volien fotre l'aniversari de ningú, han dit els bombers, però no eren hores. Han explicat la feta i acaben tot dient, dels teus amics, els bombers, molt d'anys. Jo, ja ho he dit avui de matí primera hora, crec que és un molt bon exemple de gestió de la comunicació d'una institució pública. Perquè de vegades també pensam en els bombers, només per desgràcies, per incendis, per inundacions, per trulls diversos, i també quan se poden parar un poc simpàtics, crec que està molt bé.
Sí, sí, evidentment, estan per informar, per ajudar i per atendre, però en coses d'aquestes que poden tenir aquest caire com a més simpàtic, no està de més, no?, que ho facin de manera divertida.
Ho dèiem a les 9 i així han aconseguit també més seguidors, no?
Sí, donar que tu suport. Ja l'he esperat
sí,
a seguir.
La Marta
Garau, tota una institució de la comunicació balear.
M'ha agradat molt com ho han comunicat a través d'aquesta piulada.
I ara quan des de Jabalí...
Jabalí Viejo.
Jabalí Viejo facin un comunicat...
Ho sabrem. De totes maneres, en Xisco...
Heu anat mai a Jabalí Viejo?
No, mira.
I a Jabalí Nuevo? Sí. Perquè, clar, si hi ha un Jabalí Viejo, això vol dir que a 2 quilòmetres d'aquest poble hi ha d'haver un Jabalí Nuevo.
Escolta, poca broma, perquè a lo millor són com a Villa Arriba i Villa Abajo.
M'han dit que Jabalí Nuevo fa molt bones croquetes. En canvi, a Jabalí Viejo són experts en cocido.
De totes maneres, això ens ha servit per fer una reflexió a través d'una frase de Winston Churchill sobre no llançar-se tabeola.
Exacte.
Eh?
Mai et donis per vençut.
Exactament. No me dius, ara confessions en directe, hauríem de tenir com una espècie de careta, confessions clar. En directe.
És com un telèfon, de l'udits, però ja mos eludim en altres mateixos, no, en aquest programa.
Exactament, i ara jo me dono per eludida perquè tu sempre dius que jo sóc com una gota malaia.
És que ho ets. No he vengut aquí mal parlar de ningú, però si una cosa té a Marta Garau és
insistent.
Que quan se li fica
sí.
Una cosa dins aquest capoll seu, fins que l'aconsegueix no atura.
Però no vos posaré els molt d'anys així en bucle. Això, gràcies. Ni molt manco.
Clar, és que vol tot sou de felicitar. Per exemple, les meves amigues, que totes han nascut entre el final dels 70, anys 80, quan mos felicitam, tothom mos enviam aquesta de part així. En canvi, la gent que ja ha nascut a partir del 90 sol enviar-se d'estut Super 3.
Clar,
aquí se nota una mica s'edat.
Sí, se nota. Supos que és una qüestió generacional. Ara també, Xisco, vendrien les noves versions de grups, com per exemple... ho he volgut dir tan ràpid.
Jo en grup nous saps que no estic molt al dia perquè no tenen fills.
No són patxis, ara ho he volgut... Es canta juegos.
Ui, ara també era un mal son, quan sonaven en bucle.
Sí,
això...
Soy hauria... una...
Una tetera. No, per favor, no.
Ja està.
I se te fica, i jo record que anava al súper cantant això, i feia les feines cantant això, i m'acompanyava i no me podia...
Perquè mira, no t'he demanat mai,
sí?
Però tu què ets més? Tetera... O cucharón.
Plató hondo.
Necessitant que arribi divendres.
És que és una pregunta fonamental per fer ara a les 11 i quart, estimades.
Una pregunta existencial.
Clar.
I si això dugués un rerefons? I si suposes una acceptació d'una part de tu mateix
totalment,
que no saps i que l'has de treure?
Estic amb tu.
No? I que flori.
Jo som cucharón.
Vinga,
jo plató hondo. Un plató hondo.
Total. Ja que mos trobam fent confessions... A vegades convé acceptar les coses. No sempre és fàcil, per això avui hem pensat que tal vegada un coach podria ser el millor en aquests moments per fer aquests exercicis vitals.
Buscant la millor direcció per trobar la teva raó. Has de sortir d'aquí, trobar una sortida. Buscant la millor direcció.
I de Vicente Ferrio és coach, mentor de carrera i acaba de publicar amb l'editorial Urano El síndrome del buscador, un assaig que ens parla d'aquesta recerca incessant de qualque cosa millor, que sovint ens desconnecta a tots del present.
Què cercam? És realment allò que volem? I si deixem d'encalçar ideals i ens centram a crear-nos les oportunitats que realment necessitam? Moltes preguntes que tot d'una trobaran resposta amb en Vicente Ferrio, a qui ja poden saludar. Vicente, molt bon dia.
Muy buenos días, Marta, Chisco, Joana. Encantado de estar con vosotros.
Nosotros más, porque si una cosa necesitamos es un coach. También te lo digo. Aquí tienes trabajo. Vicente, claro, después de años acompañando personas en procesos profesionales y vitales, viste que había un patrón común que mucha gente buscaba, pero no sabía exactamente el qué. Encontrarán la respuesta definitiva en este libro, en El síndrome del buscador, deja de buscar y descubre la magia de la vida.
Pues eso intento precisamente porque yo creo que lo sufrí también de alguna forma en mi vida. Yo creo que es una adicción moderna que en mayor o menor medida nos afecta a muchas personas, ¿no? Es ese impulso continuo por lo ideal, lo perfecto, la búsqueda del más y mejor, ¿no? Es como ir persiguiendo un ideal que nunca llega. Es una especie de trampa mental en la que la sociedad moderna nos ha metido como una rueda, ¿no? En la cual estamos continuamente sobreestimulados, intoxicados de información, que llaman infoxicados, ¿no? Consumimos continuamente contenidos y eso hace que inevitablemente nos haga compararnos con otras personas, nos generemos expectativas irreales que nos hacen perder el sentido de la realidad, valga la redundancia, ¿no? Y eso que genera muchas personas, al menos en mí, frustración, estrés, ansiedad, insatisfacción, incluso aunque tengamos aparentemente en nuestra vida todo más o menos controlado. Podemos tener un trabajo digno, una pareja o una familia, amigos, una forma de vida que nos permite disfrutarla, salud, y sin embargo siempre hay ahí como una especie de dolorcito crónico que nos hace necesitar algo más, ¿no? Esa necesidad de apuntarnos a un bombardeo de eventos, de participar en todo, de viajar continuamente, de no parar, ¿no? Es como una huida hacia adelante que volvemos otra vez al punto de partida, ¿no? De esa búsqueda, de esa consumir, ¿no? Y volvemos otra vez a intoxicarnos, a informarnos, a sobreestimularnos. Y yo creo que en algún momento debemos de parar, ¿no? Y preguntarnos por qué estamos buscando y qué estamos buscando. ¿Y cuándo va a ser suficiente? Porque muchas veces nunca es suficiente y no llega el punto en que podemos decir ya tengo bastante, ¿no? Y no se trata de conformarse, ¿no? Ni de renunciar, se trata de aceptar, pero una aceptación natural y auténtica, ¿no? Porque a veces nos ponemos esta máscara todos los días, ¿no? Ese ego, ¿no? Ese yo falso que llaman, que no es el yo auténtico, para armonizar con la sociedad, para fluir con todo lo que pasa, y es natural, ¿no? Queremos sentirnos aceptados, no queremos sentirnos rechazados, pero claro, eso al final tiene un precio muy alto, que desconectamos con nuestro verdadero yo y perdemos la capacidad de poner límites en nuestra vida, de decir no cuando en el fondo queremos decir no y no decimos sí, por ejemplo, ¿no?
Y Vicente, pero eso es fácil de fe, es sencillo cuando vivimos en una época digital y estamos todo el día ya no hiperconectados, sino que nosotros mismos somos los productores de información a través de redes sociales, vendiendo cierto tipo de felicidad que luego rascas un poco y descubres que no lo es, pero que cuquete esta especie como de gusanillo ya te ha picado. Cuando ves que el de al lado va a un sitio, es feliz, etcétera, es inevitable.
Añado
no querer
la
esto.
Definición que justo comentaba Vicente, es que no la he podido olvidar. Dolorcillo crónico, con que te rozaga eso, que run run y no te liberes. Es curioso el término para lo que te preguntaba Chisco.
Sí, efectivamente. A lo mejor no es algo que te amargue la vida radicalmente, pero nos olvidamos de vivir en el presente, de vivir en el ahora, de disfrutar lo que ya tenemos. Nos olvidamos de la gratitud, básicamente, porque la forma de desactivar esta insatisfacción crónica, que puede ser pequeña, puede ser algo que sea sutil, pero que en el fondo nos haga vivir permanentemente con esa ansiedad de compararnos con otras personas, de imaginarnos en otra vida, en otra circunstancia, con otro trabajo, con otro entorno social, y al final nos olvidamos de todo lo bueno que ya tiene nuestra vida en este momento, ¿no? La gran pregunta que a mí me abordó un día, básicamente fue, ¿qué estoy dejando de vivir por seguir buscando? ¿Y qué tengo ya ahora, en este momento en mi vida, que no estoy valorando? Puedo pensar, no, es que me gustaría que mi pareja fuera diferente en estos aspectos, o que mi hija o mi hijo fueran diferentes en esto, o que mi trabajo, que aunque no está mal, pero me gustaría que mis compañeros, mi jefe, el sueldo que me pagan, o la forma de trabajar fuera diferente, o la casa que tengo, o las experiencias, ¿no? Hablo también de la eventomanía, ¿no? Es como una especie de bulimia de experiencias, ¿no? Todo el mundo está continuamente publicando su vida maravillosa, y muchas veces nuestra vida también lo es, pero al ver solamente esa faceta de éxito, por así decirlo, de muchas personas, nos sentimos miserables, ¿no? Y esa bulimia de experiencias es como atragantarte de vivir cosas que no te da tiempo a digerir y no te da tiempo a disfrutar. Es como una especie de una eventomanía, ¿no? De estar ahí continuamente, que parece que si no te apuntas a la última moda, al último evento, pues no estás en donde tienes que estar, ¿no?
Vicente, y supongo que ya no es solo eso, el hecho de compararse con los demás es que tiene que ser agotador, ¿eh? Estar, y supongo que un poquito todos lo hacemos, lo de compararnos con los demás, pero claro, el impacto que tiene que tener esto, teniendo en cuenta sobre todo que la vida de los demás, la que exponen, no tiene que ser la verdadera, la idílica, la veraz, la cierta, la positiva o la necesaria, ¿no?
Completamente, porque muchas veces nos comparamos solo con una faceta de la vida de otras personas, pero si yo os preguntara a cualquiera o a mí mismo, ¿cambiarías tu vida por la de esa persona que anhelas ser? Completamente la vida entera. Dices, ¿qué dices? De ninguna manera, mi vida es mi vida. A mí, yo lo que quiero es esa faceta de esa persona que me atrae, me gusta y me gustaría hacer. Es decir, al final, cada uno de nosotros debemos tener como referente a nosotros mismos y no buscar los referentes fuera. Solo debemos compararnos con nosotros mismos, con lo que éramos ayer, lo que éramos hace un mes, hace un año, y así veremos una evolución positiva. Pero claro, si no nos convertimos en referentes de nosotros mismos, mal vamos, porque empezamos de alguna forma a buscar lo que seguramente no podamos llegar a ser nunca en la vida, o seremos de otra manera, pero como nosotros no hay nadie. Por eso yo insisto mucho en que buscar por sí mismo no es el problema. El problema es desde dónde buscamos esa mejoría en nuestra vida o en nuestra situación, ¿no? Si buscamos desde la curiosidad, desde el crecimiento personal, desde la serenidad, desde la paz, está bien, porque es una progresión positiva en nuestra vida. Pero si buscamos desde la carencia, desde lo que nos falta, desde la herida, la envidia, el miedo, la ansiedad, el apego o el propio ego, entonces tenemos un problema. Por eso yo, cuando tomo una decisión, estoy aprendiendo a hacerme la pregunta de ¿por qué la estoy tomando? Si digo sí a algo, si digo no a algo, ¿desde dónde lo estoy haciendo? ¿Lo estoy haciendo desde esa paz y esa curiosidad sana? ¿O lo estoy haciendo desde el apego o la ansiedad o desde lo que me falta, ¿no? Es como si cada día por la mañana me despierto y en vez de agradecer todo lo que tengo, me obsesiono con lo que me falta. Si no tiene sentido, ¿verdad? Por eso yo creo que no debemos de olvidar esa gratitud, que agradecemos lo que tenemos, ¿no? Y conseguimos liberarnos de la ansiedad de lo que no tenemos y empezamos a aceptar. Una aceptación sana, que no sea ni conformarnos ni resignarnos. Es reconciliarlos con lo que cada uno de nosotros somos.
Hay un momento en el libro que explicas que tú también has vivido esa especie de vacío existencial. Supongo que muchas personas, ¿no? De hecho, la dedicatoria para ti, mamá, que me ha llamado mucho la atención, que buscaste hasta el final, creo que todos somos buscadores en cierta manera, también al lector insaciable de respuestas. Pero yo creo, y no sé si estarás de acuerdo, pero que es una cuestión también asociada a la edad. Porque si les preguntáramos a las abuelas, a los abuelos, si siguen buscando, yo creo que no tienen esa especie de sensación de inconformismo vital que podríamos tener las personas de otras generaciones. No sé si también la edad te lo da.
Sin duda, la edad y el momento histórico en el que cada uno ha vivido, ¿no? Hace varias décadas, nuestros abuelos y hace 100 años o 200, la cantidad de estímulos que tenían era infinitamente menor que lo que tenemos hoy. Tenían una vida a otro ritmo, o lo que ahora está de moda llamar una slow life, una vida lenta.
Exacto.
una vida
con
mínima.
Calma, ordenaban con calma, hacían las cosas con calma. Algo
escribían con calma.
Aquí.
Algo falso, definitivamente. El ritmo que nos hemos autoimpuesto no es bueno y para muchas personas le está pasando factura con todos los problemas de salud mental que tenemos, porque esa velocidad que nos han impuesto no es saludable ni es normal, ¿no? Entonces, ellos tenían menos estímulos que nosotros y también influye, como bien se ha apuntado, a la finitud de la vida, en qué momento de la vida te pilla. No es lo mismo estar en momentos de transición en tus 20, ¿no? Que sales al mercado laboral, sales a la vida, te independizas, es un momento crucial. Otro puede ser en el ecuador de tu vida y de tu carrera, ¿no? Quizá en tus 40, ¿no? Cuando ya llevas unos 20 y tantos años recorridos de vida real y de experiencia y te haces la pregunta, bueno, ¿y ahora qué viene? Porque ya se supone que estoy en este ecuador y todavía me quedan 20 o 30 años por delante, pero quizá ahora me apetece hacer otra otra cosa, o ya tengo claro lo que no me gusta y me gustaría explorar otra faceta de mi vida, o puedes estar ya al final de tu vida profesional, que no es tu vida vital, ¿no? Que no es tu vida biológica, ¿no? Porque ahora te puedes jubilar con 60 y tantos y todavía tienes, si todo va bien, quizás otros 20 y tantos o 30 años más por delante para hacer un montón de cosas, ¿no? Entonces yo creo que esta búsqueda va evolucionando según evoluciona la persona, ¿no? El concepto de finitud a mí me abordó con mucha fuerza, ¿no? Yo justo este año cumplí 50, mis 30 y largos 40, que yo era ingeniero, vamos, lo sigo siendo, soy ingeniero de caminos, canales y puertos, me he dedicado al mundo de la ingeniería durante 23 años, en internacional siempre, pues haciendo algo que en apariencia yo lo disfrutaba, era agradecido, un programa, era una serie de proyectos, países, culturas, personas, era maravilloso, ¿no? Construía autopistas, hospitales, líneas de alta tensión, centrales eléctricas, ferrocarriles, pero incluso teniendo un trabajo que me gratificaba, que estaba bien remunerado, que me permitía crecer personal y profesionalmente, que tenía todo lo que me llenaba, por así decirlo, siempre tenía ese pequeño dolorcito crónico que mencionaba antes, ¿no? De qué no estoy haciendo que debería estar haciendo. Si a mí mi talento y mi inquietud personal me llevaban por el humanismo, por las personas, por crear contenidos, por escribir, pues claro, nunca es tarde. Entonces, eso yo fui poniendo una piedrecita después de otra, porque al final es transiciones vitales, que no se trata de saltar al vacío ni tirarte a la piscina sin agua, se trata de ir preparando un plan B alternativo, una especie de transición profesional sin poner en riesgo lo que has conseguido ni
sí, pero irte
renunciar
tejiendo,
a tu pasado
irte
de alguna
tejiendo,
forma.
Porque
¿no?
vida solo hay una, no sabes cuándo se acaba y si todos supiéramos cuándo está esa fecha en el calendario probablemente pensaríamos muy diferente de lo que pensamos ahora. Y ahora vas y nos dejas con esa reflexión, que no es moco de pavo, ¿eh? ni muchísimo menos. Sí. ¿Qué hacer con tu vida a partir de ahora? Nunca es tarde para cambiar, es verdad, y sobre todo más preguntas, si estamos satisfechos, si no, ¿qué podríamos cambiar, ¿no? de este guión? Vicente Ferrio con el síndrome del buscador, y muy interesante esta propuesta que compartimos hoy contigo y que seguro deja a los oyentes también reflexionando. Gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias a vosotros, muy amables y encantado. Un fuerte abrazo.
Igualmente, el play es nuestro. No voy a entrar en aquesta reflexió, en aquest debat, perquè jo crec que seria llarg, eh? I nosaltres ja tenim una edat que li han donat la volta en el pernil. Alguns més que d'altres. I això, quan passa aquesta passa...
I jo ja tinc dolors crònics, que no són aquestes que parlava ell. Jo ja tinc altres dolors físics de l'edat.
Lògic.
Imagina't si hem de sumar aquest dolor crònic del qual parlàvem, Ferri.
Sí, però m'han dut la reflexió a casa, eh? Que és interessant. Crec que sí, companys. I 26, uns consells. I tot d'una parlam de Mamma Mia.
Conoces ni una sola voz, ni una sola voz. Si vas corriendo y nunca llegas al lugar donde te encontrarás, te encontrarás. No lo olvides, piensa en ellas, con sonrisas por bandera.
El dia. IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és entreteniment.
El Museu Marítim de Mallorca torna a obrir les seves portes a Ses Voltes, a Palma.
Un espai renovat, amb experiències immersives, col·leccions úniques i un projecte museogràfic que posa en valor la nostra relació amb la mà.
Vine a descobrir-lo. Històries, patrimoni i emocions que connecten Mallorca amb la seva ànima marinera.
Obert de dimarts a diumenge de 10 a 17 hores.
Entrada gratuïta. Consell de Mallorca.
I mentre es dona una mà a l'Associació Girassol. L'Associació Girassol té com a objectiu erradicar l'estigma, garantir els drets i millorar la vida de les persones amb un diagnòstic de salut mental. Més informació a dretsalutmental.com/girassol i al telèfon 971 28 51 23. IB3. Tots donem una mà a l'Associació Girassol.
A l'informatiu migdia, faim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia.
De dilluns a divendres a les dues, ens fixem en el batec de l'actualitat per saber què passa a les Illes, a Espanya i al món. Informatiu Migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IV3 Ràdio. La gran vida. Del carrer al cel, de les històries personals a les passions col·lectives. Cada setmana un programa per viure amb els cinc sentits. Converses, històries i bona energia. Viu la gran vida, dissabte i diumenge a partir de les 9 del matí a IV3 Ràdio amb Miquel Àngel Ariza i Juan Mimas. De dilluns a divendres a les 9, al dia, IV3 Ràdio.
Si sou amants del teatre musical, pareu atenció perquè aterra l'Auditorium de Palma, Mamma Mia, un clàssic dels musicals amb els grans èxits d'ABBA.
Atenció, perquè del 6 al 16 de novembre aterra a l'Auditorium de Palma Mamma Mia, el musical basat en les cançons d'ABBA, que ha captivat més de 600.000 espectadors i que acumula més de 65 milions d'espectadors arreu del món. Tots han viatjat fins a la idíl·lica illa grega, on viuen les protagonistes, per assistir a les noces de l'any Xisco, i en breu seran aquí a Mallorca.
Així és, i en poden parlar la protagonista d'aquest musical, que és na Verónica Ronda, que ja tenim aquí. Verónica, molt bon dia, com estàs?
Hola, què tal? Muy bien.
Com et triu, què suposa haver fet de dona? Perquè és un d'aquests personatges que m'imagino que marquen una carrera i que tothom en un moment determinat vol interpretar, encara que només sigui per cantar les cançons d'ABBA.
Sí, pues mira, bueno, evidentemente hay dos grandes referentes, ¿no?, en torno al personaje de dona. Uno en el cine, la maravillosa Meryl Streep, y luego, bueno, hemos tenido a Nina durante muchos años protagonizándolo aquí en España. Y tomar como ese relevo, ¿no?, de esos dos referentes de, en cuanto al mundo de la canción, de la música, y en cuanto a una de las mayores actrices, ¿no? Yo creo que si eres actriz tienes que admirar lo que hace Meryl Streep en esta película. Bueno, para mí yo creo que haya venido este... Yo siempre digo que es el gran regalo que haya llegado Donna a mi vida en una época en la que yo, cuando empecé con Donna, tenía 41, acababa de cumplir. Y creo que es un personaje que es el gran homenaje a las mujeres. Creo que es una muy buena historia. Creo que es de los pocos musicales donde las mujeres maduras protagonizamos una historia, que eso es de agradecer en estos tiempos que corren. Creo que es el gran homenaje a la maternidad, al amor materno-filial, al amor a las amigas, a la juventud, y bueno, tener un personaje que me permite hacer un arco, ¿no?, empezar con mucha comedia y en ese segundo acto, bueno, dar un poquito más de dramatismo, pues eso, es un gran regalo para una actriz.
Verónica, res a envejar ni a Meryl ni a Nina, perquè ara te'l comentava, jo t'he vist a Madrid i la veritat és que també va ser un luxe poder gaudir del teu art i de la teva veu, però clar, com se prepara un en aquest cas per preparar aquest paper, no? Vocalment, físicament, sí. A més fa 4 anys que estàs interpretant a Donna, vull dir que has d'estar molt en forma, no? Suposo.
Hay que estar en forma y encima, o sea, sigo entrenando, porque al final estar en un musical somos como atletas, ¿no? Te tienes que cuidar mucho. Bueno, he bajado del avión y me acabo de comer una tostada de sobrasada.
Això també és una manera de tenir cura d'un mateix. Quan tu menges sobrassada, canta per ABBA amb molta més força i més il·lusió. A les totes.
I si és una mica coentona, encara millor.
Sí, però quiero decir que al final te tienes que cuidar muchísimo, pues a nivel de nutrición, tienes que entrenar, porque si no... Cantar con esas coreografías, ¿no? Las coreografías en esta nueva versión de Mamma Mia corren a cargo de Iker Carrera, que usa un lenguaje muy contemporáneo, pero a la vez esa danza contemporánea también es muy dura. Entonces,
clar, requiere... Una mica és clau, no? Fer dansa contemporània cada dia, una funció, perquè tu cantes ABBA quan te dutxes? Per exemple, no. Quan estàs allà ensabonant-te...
No, però és curioso, perquè...
Es Dancing Queen, mentre estaves donant sabó, clar.
Me pongo el xampú. Pero sí es verdad que mucha gente me dice... saltan el coche y dicen, ay, Vero, te lo voy a quitar, no, que estarás cansada. Y digo, pues no, la verdad es que si ha conseguido algo el musical es que me enamoré de la música de ABBA. Antes del musical no la consumía y ahora sí.
És que ABBA és addictiu. Un pic que entres dins d'aquest univers, sí. Ja no el pots abandonar.
I mai passa de moda.
Mai, i sobretot mai. Que la gent se coneix les cançons. Jo m'imagino que tu, que has estat actriu de musicals, d'altres musicals clàssics, sí. Moltes vegades la gent et ja va veure per primera vegada. Però, sí. Mamma mia, qui més, qui manco, pot cantar sí. Una cançó. O sigui, claro. Arribes allà i si no és Dancing Queen, és SOS, si sí. No, The Winner Takes It All...
Me, que suenan claro. Las discotecas ahora, ¿no? Lo que estamos comprobando también es que es... pues eso, ¿no? Es una música que ha trascendido 50 años, ¿no? En la historia de la música, que, como decías, es adictiva, ¿no? Que la gente que la consume son desde... Vemos en el teatro desde abuelos con 90 años hasta los niños con 5 años que se saben nuevas versiones que ahora hacen otros artistas, o la gente de 20 años que la escucha ahora en las discotecas, ¿no? Y que dices, qué maravilla.
Verónica...
No va dir que heu sintonitzat TV3 Ràdio, que som en conversa amb la Verónica Ronda, que ella és la protagonista de Mamma Mia, aquest musical que aterrarà a l'Auditorium entre el 6 i el 16 de novembre. Hi haurà moltes funcions per poder anar a gaudir, Joana, d'aquestes cançons.
Sí, nosaltres hi serem, no la perdrem, però...
Ho ha repetit un parell de vegades,
sí, sí,
perquè quedi clar que nosaltres
són
d'ABBA a les totes.
ABBA forever. Te volia demanar, Verónica, quin és el moment musical, no? O quina és l'escena, el trosset de musical que tu te connecta més amb el personatge i que t'agrada més?
Tengo varios momentos. Hay uno al principio. A mí me encanta mucho subir cuando está empezando función a escuchar cómo comienza el personaje de Sophie, ¿no? Porque creo que también ahí radica en saber en ese aplauso o no, si la gente se ha quedado en silencio y deja continuar la función, a ver cómo empieza, ¿no? Con qué energía empieza la función. Hay un momento para mí muy especial que es cuando empieza el Money Money, porque la coreografía y la escenografía junto con las luces es bastante potente. Y también tengo a, quitando a los padres, está todo el elenco en el escenario. Entonces, es como el momento de mirarnos todos y decir, vamos a por ellos, ¿no? Vamos a ver qué pasa esta noche. Para mí es uno de los momentos más mágicos. También es donde se escucha al espectador como de, wow, ¿no? De, ¿qué es esto? ¿Cómo va a empezar esto, no? Y luego hay un momento muy especial para mí, que es el segundo acto, que es cuando ese momento en el que Donna y Sophie aparece con el traje de novia, ¿no? Y es el momento en el que la madre tiene que casi despedirse.
Ay, ahora miro un conte y se me está porando. Sí,
de fet, està sonant aquest de Sleeping Through My Fingers, que és la cançó original anglesa, sí. Que és aquest moment com de comiat entre mare i filla,
claro.
Que tu el vius molt intensament. De fet, a qualque entrevista has dit que és un dels moments
sí, sí.
En què tu més t'emociones.
És muy fuerte, sí. Para mí, aparte, es como que no dejamos tampoco respirar al espectador, porque enseguida entra Sam y viene la historia de The Winner Takes It All. Entonces, también es como que es un bloque tan intenso que vas sumando, y yo trabajo mucho también con la escucha de los espectadores, quiero decir que depende mucho de lo que pase, de lo que suceda, ¿no? A veces escucho a la gente sonarse o a veces escucha...
Se lagrimata.
Sí, o la gente dice, ¡qué fuerte! ¿No? Y entonces todo esto tú también lo recibes en escena y trabajo mucho con esa escucha. Y yo siempre digo que es uno de los momentos más bonitos, pero también porque, digo, independientemente, yo, por ejemplo, en mi día no soy madre, ¿no? Pero sí soy hija. Y yo he marchado de mi casa, ¿no? Me he ido cuando era joven, después de estudiar, o cuando me fui a estudiar arte dramático, de repente dejas el hogar. Y yo creo que es un momento que todos los espectadores con el que empatizan.
Tots som molt de The Winner Takes It All, que va tot el ganador, sí. Que és un moment impactant de la escena. Sí. Jo no l'he vist encara, la vostra versió. Surs en foulard, con a Meryl Streep, a la pel·lícula.
No, jo foulard,
jo. És que jo toco un foulard, dona molta força. Ho dic perquè jo...
Tráemelo.
Quan vàrem estrenar, com si la pel·lícula fos meva, quan se va estrenar la pel·lícula, jo me'n vaig anar de viatge a Formentera, i jo duia com una bufanda, i a Formentera, de vora, on se gravava Lucía del Setxo, jo hice com l'escena con el foulard. I una mujer se va quedar flipant i va dir aquest trabucat que fa. Però va ser un moment intens i un foulard sempre suma.
Verónica, si qualcú que... Esperen que no. Si qualcú de repartiment no pot cantar, cridauen en Xisco,
te
donar fular i segur que ningú s'entén.
Clar, jo ara parlava del fular com una cosa màgica, però m'han contat sí. Que tu també molt d'amulets, que tens uns anells especials sí. De Grècia i que tens una foto que com que te connecta sí. Amb aquesta funció.
Passaron coses muy fuertes con este montaje, y es que... En un principio yo estaba, yo antes de este montaje estaba en la Compañía Nacional de Teatro Clásico haciendo otra cosa totalmente distinta a un Lope de Vega, y cuando me llama Juanjo Rivero para decirme, Verónica, estamos aquí reunidos pensando que serías una grandona, que no sé, que te tenemos trabajando aquí con nosotros, ¿por qué no te apetecería hacer una dona? Y digo, ostras, digo pues claro, ¿cómo no? Digo, ¿te puedes creer que yo me he cogido un viaje a Escópelos y a Esquiazos, que es donde se rodó Mamma Mía?
Estaba destinado
antes de saber que yo iba a estar en este montaje. Entonces, cuando estuve allí, bueno, de hecho, llevo dos de los anillos, siempre van conmigo y aparecen en la función, pero siempre me traje esa... donde está la capilla, donde se graba la escena del fular.
Sí.
Exacto. Esa suele viajar conmigo, esa imagen. Me gusta mucho como mirarla por el mar y todo esto. Y los anillitos siempre viajan conmigo.
I què és allò millor de fer, Mamma Mia? Supos que, més enllà de, tu dius, l'energia que has de tenir, la disciplina, però també és una funció molt agraïda. Perquè, clar, poder cantar aquest repertori d'Ava i veure com tothom vibra en les teves cançons no passa sempre.
No, creo que lo mejor de trabajar en un Mamma Mia... Y no me canso de decirlo, hay veces que la gente dice, ¿cuántas funciones llevas? Y digo, pues 1.100. Pero no, la sigo viviendo como el primer día, y creo que tiene que ver con el hecho de ver cómo se transforma el espectador. Para mí, me emociona mucho hablar de esto, porque ver que el espectador entra de una manera y que cuando llega ese medley final, de repente se levanta el público, empiezan a bailar, ves a la gente llorando, riendo, abrazándose, ¿no? De repente como que la gente se regala entradas y ves cómo reciben, ¿no?, el hecho de que hayan ido al teatro a compartir esa función. Eso es lo que, bueno, se pone la piel de gallina, ¿no? Porque creo que en eso consiste el teatro. Creo que ese es el objetivo, decir, hacemos una función así para transformar, para que en estos tiempos, ¿no?, que vivimos tan duros, si durante 2:40 conseguimos que el espectador olvide el mundanal ruido y se abstraiga un poco y consiga reír y soltar las emociones, no, pues...
La Joana va venir transformada.
Jo sí.
És molt més simpàtica des que van a veure Mamma Mia la teva funció. Hubo un canvi en su vida,
No ho descartis.
Nos la podemos llevar de
dinamo. Jo li vaig dir, què t'ha passat? I me diu, he anat a veure Mamma Mia. I està així, ara és un
cascabell. Ho faria molt bé, també,
claro.
de
una de les dinamos.
Sí, allà entaconada en les plataformes. Jo t'anava a dir que, clar, d'una banda, és vera, és cert que és una feina molt agraïda, una obra molt agraïda, perquè, evidentment, el públic ho dona tot i és meravellós rebre aquest feedback, però també és molt guapa veure que no perds il·lusió. Vull dir que aquesta passió que tu també deus transmetre, sí, també deu ser part de l'èxit de sa funció, no?
És que jo crec que al final consiste un poco en... Hay veces que hay funciones que, por ejemplo, yo digo, claro, un drama de Shakespeare, aguántate tú 4 años, claro, ¿no? Un Ricardo III, ¿no? Como
o tot és un Lope de Vega.
Un Lope de Vega.
Allà,
lo fingido verdadero, que era...
Fuentevejuna, clar.
Era una densidad que digo...
Que no estàs per anar todos a una.
No, no.
Aquell dia vols un pot de soledat. I clar, també has de poder.
Total, al final dices, que quanta oscuridad, ¿no? Pero una función así, que es verdad, que te transforma a ti, que te vas con la pila cargada, que te levantas y eso, ¿no? Lo que decías, que sigues canturreando Ava cuando estás en una cafetería, ¿no? Tomándote un café. O... Creo que eso es, pues eso, el gran regalo que tiene esta profesión, que a veces nos da bombones, ¿no? Como es este personaje, y que dices, qué maravilla, pues eso, poder estar disfrutando, pues durante 3 años y medio que llevo ya, de esta dona.
Xisco, perdona, es que ha dit la paraula canturreando, claro. I jo m'he imaginat cantar en la Verónica, claro, un trosset petitet.
Venga, así como...
De no sé si tens les cordes.
Ets molt agosarada. Troques duit estema.
Me levanto a las 5 de la mañana.
Troques duit estema nostre des karaoke massa lluny, Joana Maroto.
És que aquí ven karaokes. Vull dir
que... ¿En serio?
Sí. Un divendres per mes convidam un artista.
Entonces tenemos que venir. Un divendres.
Un divendres que estiguis preparada. Jo encantat que passis. Te volia demanar una cosa. Te trec d'aquest compromís en el qual t'ha parlat la Joana, perquè les artistes que veureu despertat a les 5 de matí, jo entenc que no canteu. Però sempre he tingut la sensació que Mamma Mia és la gran venjança de Zaba. Perquè en el seu moment com a grup, i va un temps en què et van qualificar de cursis, de que la música, allò que feien era que rinclo,
hortera
fins i tot, i en canvi han aconseguit que tot el món vibri una altra vegada en les seves cançons i amb una funció meravellosa com és Mamma Mia, que se va fer Mamma Mia 2 i ara se farà Mamma Mia 3. És a dir, que encara queden cançons d'Ava per cantar durant una bona temporada. Tu creus que a casa seva tu hauràs de contents, com que dir, en su momento, mos van passar se m'ha passat cara, però ara Mamma Mia triomfa allà, allà per on passa.
Però jo misma havia juzgado a Ava, per exemple, no? Jo que me gusta escuchar, bueno, vengo del mundo de la música clàssica, del jazz, de tal, y de repente digo, Ava, qué sencillo, tal. Y de repente te pones a escucharlo y dices, ostras, pero esta gente escribieron compases muy pegadizos y unas letras muy pegadizas. O sea, que hayan conseguido que 50 años después se mantengan en las listas, ¿no?, número uno de O un Waterloo, ¿no?, que ganó hace 25 años en... Uy, hace 25. No, hace no, 50, hace 50.
50, sí, porque ya 50 el 70 y busques.
Sí, el 6 de abril fue, sí.
Clar, com cantava Mecano, con nuestras piedras hacen ellos su pared.
Exacto.
I los euros, perquè també els hi ha retut en els Ava. Crec que mos queda un minut, Joana.
Sí, ja no mos queda temps.
Li volien demanar, sobretot, perquè ningú s'ha de perdre aquesta funció de Mamma Mia, que haurà molt de dies, ho dèiem, de dia 6 a dia 7 de novembre, hi ha molt de passis, però perquè no mos han de perdre aquesta nova versió de Mamma Mia.
Porque yo creo que no va a dejar indiferente, porque es una carga de pilas para comenzar luego tu día a día increíble, porque estamos viendo que los espectadores se emocionan muchísimo y yo creo que no solo es un gran conciertazo con la música de ABBA como fondo, sino que estamos al final hablando de una historia maravillosa donde se ensalzan las pasiones humanas, ¿no? Y al final estamos a faltos de historias de amor.
Ai, el amor, sempre tan necessari. Ja ho sabeu, Mamma Mia, a l'Auditorium de dia 6 a dia 16 de novembre.
Queremos venir al karaoke, ¿eh?
Idò, Verónica Ronda.
Esto,
no, a mí normalmente quien me hace promesas fallidas suelen ser los hombres. Yo confío mucho en las mujeres. Si me dius que vendes al karaoke es porque vas a venir.
Venimos.
Idò, queda apuntat. Verónica, un plaer.
Igualmente.
I que vagi molt bé aquestes funcions. I Marta, espero que t'apuntis amb nosaltres. No, Joana i jo ja han dit que hi anaven. Tu, Marta Grau, vendràs a veure aquesta funció de Mamma Mia.
Per descomptat, no me la perd. És que pensa més, no sé si estàs d'acord, que te poses les piles a escoltar-lo. Que sí. Si un dia vas un poc a piu d'energia, és que te poses les piles. No trobeu que no... No se m'acord res millor per aquest moment de dijous que escoltar ABBA.
Bueno, ABBA en dijous, en divendres o en dissabte. ABBA sempre.
A qualsevol hora.
ABBA Forever, uns consells, continuem i parlant de sèries.
El dia. IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és patrimoni. El Museu Marítim de Mallorca torna a obrir les seves portes a Ses Voltes, a Palma.
Un espai renovat, amb experiències immersives, col·leccions úniques i un projecte museogràfic que posa en valor la nostra relació amb la mà.
Vine a descobrir-lo. Històries, patrimoni i emocions que connecten Mallorca amb la seva ànima marinera.
Obert de dimarts a diumenge de 10 a 17 hores.
Entrada gratuïta. Consell de Mallorca. Connecta amb la visió més local per entendre millor allò que passa a les Balears.
Hola, com estàu? Darrere d'aquest programa que escoltau s'ha teixit amb el temps una xarxa de complicitats i col·laboració.
Connexió local és la Pobla Ràdio.
Connexió local és Ràdio Pollença.
És Alcúdia Ràdio.
És Ràdio Illa.
Darrere de cada emissora hi ha persones que porten continguts i també la seva manera de veure el món.
Connexió local és Titoieta Ràdio.
És Premsa Forana.
Connexió local, dissabte a les 9 del vespre amb Magda Cortés i IB3 Ràdio. Diumenge, a les 11 del vespre...
Bon vespre, Balears. Som en Xema Font, vos donant la benvinguda d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris.
Font de Misteris.
Som forners, crea verdado con tutsis. La ciutat perdida de Roma. Realment, varen existir? Quantes serien? On estiria? Et sabrà qualque dia?
Font de Misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio.
Encara, any 2025, encara segueix havent misteris per resoldre.
El dia.
IB3 Ràdio. Crispetes i sofà.
Dijous sense sèries ni sèries, sense històries que mos enganxen i fan que esperem capítol rere capítol. Qui diu això? Podríem completar la frase de moltes maneres. Joana, tu què hi afegiries al final? No hi ha dijous sense sèries ni sense...
Sofà i manta, sofà i crispetes, sense tenir sones de matí després d'una marató de capítols, sense un pot de drama, sense un pot de riades, sense una bona excusa per no sortir de casa, però no acabaríem mai, Marta. Així que, com sempre, intentam avui fer tres recomanacions perquè pugueu completar la frase així com vosaltres vulgueu. Avui vos duc La suerte, amb en Ricardo Gómez i Oscar Jaenada, La estación de las chicas perdidas, un crim real francès, i Sin gluten, en obert per si qualcú no té plataformes.
De lunes a domingo voy desesperado, mi corazón prendido ahí en el calendario, buscando tibus...
I començant per aquesta, La suerte, amb excusa per escoltar en Chayanne, perquè precisament parla d'un taxista i un torero que encapçalen aquesta amable comèdia que lluita contra la polarització. La trobareu a Disney Plus, es va estrenar ahir dimecres dia 8, és una sèrie original espanyola amb en Ricardo Gómez, recordeu, el nin de Cuéntame, i en Oscar Jaenada, on es reivindica la tolerància en una època en la qual la societat està més dividida que mai. Què vos puc explicar? Idò, imagineu, un jove taxista antitaurí que vol ser procurador, està preparant unes oposicions i estudia a les totes, i un veterà torero que trenca en la seva mala ratxa gràcies a aquest jove antitauré.
De mano te quédate, porque lo ha traído suerte.
Y él ahora mismo
lo que necesita es la suerte y tu taxi.
No se puede fumar en el taxi.
A la plaza.
Venga, arranca ya.
¿Dónde vamos?
¡Al hospital, tía! ¡Mira para adelante!
¿Qué estudia?
Una oposición.
¡Hola, mi gente!
Mira, una sèrie se diu La suerte, però l'acompanya un subtítol. Una sèrie de casualidades. I això és un poc el que passa. El jove s'acaba convertint en un conductor particular d'aquest torero, perquè cada vegada que el du amb el cotxe acaba sortint per la porta gran, i això ho interpreta com a bona sort, com un amulet. Així comença una amistat entre dues persones tan oposades com són en David i aquest torero, que és Oscar Jaenada, que faran volta per Espanya acompanyant la quadrilla en la seva gira de places. Les diferències entre l'un i l'altre són la gràcia d'aquesta sèrie, que, com vos deia, reivindica la necessitat de deixar a un costat els prejudicis i respectar els altres, encara que pensin diferent de tu.
I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. And last night you were in my room.
No és una mala suggerència, Maroto. Han reivindicat una primera sèrie que s'estrena a Disney Plus. Quina seria la segona recomanació que ens fas avui?
I també, Xisco, en aquest cas seria La estació de les xiques perdides, que trobareu també a Disney Plus i que sona així, escoltau.
Leila Shakir, 19 ans. On essaie de trouver où et quand elle a pu le croiser, son meurtrier. Et on garde la tête froide.
Tatiana Andujar, ça vous parle? Elle a disparu aussi autour de la gare.
Mira, si la mira, Xisco, per ventura pots encara perfeccionar una mica més el teu francès, que ja d'entrada és molt bo. Mirau.
Bien sûr.
Bien sûr. Hi ha històries que no només expliquen un crim, sinó també una època i una manera de mirar la justícia. La estación de las chicas perdidas n'és una d'aquestes. A partir d'un cas real, el de l'anomenat assassí de l'estació de trens de Perpinyà, aquesta sèrie francesa reconstrueix una investigació que va durar més de 20 anys, marcada per la desaparició de les famílies i per les les errades d'un sistema policial incapaç durant molt de temps de connectar les peces d'un trencaclosques gegant. La ficció combina el pols del true crime amb un to gairebé social que posa el focus no només en l'assassí, sinó també en les víctimes, o sobretot en les víctimes, les joves desaparegudes, les seves mares, els periodistes i policies que mai no varen deixar de cercar respostes i de cercar, òbviament, aquest assassí. Visualment és molt fosca, continguda, amb un ritme lent però magnètic d'aquells que t'obliga a quedar-te fins al final. És una història sobre sa memòria, sa impunitat i sa necessitat de tancar ferides obertes, una sèrie que molt recorda que a vegades sa realitat pot ser molt més inquietant que qualsevol ficció. No sé si és una de ses que per ventura vos pot enganxar o fer ganes de veure aquest cap de setmana, Marta.
Ja he fet check i me l'apunta a la meva llista de thrillers i
també
true crimes.
També fa molt bona pinta.
I tant.
Idò, apuntau, és la estació de les xiques perdides que se va estrenar aquesta setmana a Disney Plus.
I tenim temps per una recomanació més que, si no vaig malament, Joana, has triat en obert a Televisió Espanyola.
Sí, però allò que d'abans, perquè penso que no tothom té o ha de tenir plataformes i de tant en tant, i quan veig coses interessants, m'agrada recomanar alguna sèrie en obert. En aquest cas és Sin Gluten, se va estrenar ahir vespre a Televisió Espanyola i, si voleu saber una miqueta com sona, sona així.
Qué mal te ha sentado la estrella Michelin. Estás insoportable.
He comido una gamba en mal estado.
De la co-creadora de Machos Alfa.
¡Suéltame, joder!
Tienes un problemita con el alcohol.
Hasta que no te rehabilites, no vuelves a entrar en la cocina.
Para retomar el control de tu vida es fundamental.
Nova sèrie de Televisió Espanyola, de la 1, arriba amb un toc d'humor i redempció culinària. Sin Gluten. Ens presenten en Ricardo, interpretat per en Diego Martín, que m'encanta, un xef d'èxit que cau en desgràcia després, ho heu escoltat ara, que es viralitzi un vídeo en què insulta clients perquè ha begut de demés. També hem escoltat en Fernando Tejero, que acompanya en Ricardo, en Diego Martín, en aquesta aventura. Sense feina, sense restaurant i, per descomptat, sense reputació, acaba tornant a casa de sa mare i acceptant una feina com a professor de cuina allà on va estudiar ell cuina. Allà comença un nou menú vital. Rivalitats amb professors, alumnes impossibles, un director massa entusiasta i tot un ventall de personatges que barregen i mesclen humor, emoció i segones oportunitats. Entre ells, una companya de pis, un punt massa intensa, un alumne amb TEA i un jove amb un talent inesperat per sa cuina. Una comèdia amb ànima de feel-good drama que parla de caure i tornar-se a aixecar, d'aprendre a riure't sent d'un mateix i, sobretot, de no perdre mai el gust per començar de nou, allò de reinventar-se i tornar per aventura en el punt d'inici per alçar-te de ben nou. Sin Gluten, el plat televisiu lleuger de la setmana servit amb una bona dosi d'humor i una mica d'esperança, que crec que és una bona combinació. Com vos deia, se va estrenar ahir, després del programa Estrella de Televisió Espanyola dels Vespres. És un pot tard, però la podeu recuperar, si voleu, RTV a la carta.
Jo me l'apunto també, i així canviaré un poc el meu ventall de
registre,
de sèries,
no?
Que te deixen amb un mal rotllo de fons, perquè a vegades també és vera, no?
Has començat a veure la que vàrem recomanar la setmana passada?
Sí, la setmana passada jo no me l'ho va recomanar Ed Jane, que és la vida d'aquest assassí en sèrie dels Estats Units, en la que s'ha inspirat El silenci dels anyells, Psicosis, i és vera que és molt bona l'ambientació. Un 10, Joana, t'he de dir, l'escenografia brutal, també acompanya la banda sonora, però és vera que te deixa estret.
Sí. Has de llegir com s'ha preparat el paper, el protagonista, que d'entrada diu i confessa que no li agrada gens el cinema o les sèries de terror, que no se veia interpretant aquest paper, però diu que ha fet molta de feina i que és un repte molt important. I per acomiadar-se del paper ha anat a la tomba de net per desfer-se del
mal fart que suposa, bueno, de càrrega emocional...
Del personatge.
Sí. A Yolanda, la nostra companya de producció, li ha agradat molt. Li ha agradat molt.
No diré molt qualificatiu, que acaba de dir. Però no li ha agradat gens.
Perquè
no
és gens. Aprensiva, ella, com nosaltres.
Bé, en tot cas, podeu veure-la i després jutjar, si mos voleu deixar...
Jo crec que mos quedaven sin gluten, per dir un poc.
Tot d'un dels esports.
Hallelujah, I'll make you, hallelujah, I'll make you, hallelujah. al dia. IB3 Ràdio.
Max d'Estelric, bon dia.
Molt bon dia.
Repassant titulars, avui?
Sí, avui, pla fort, a partir de la una, Jago Barrasat és entrenador del Mallorca, que seran nosaltres. Hem estat amb ell a Som Bibiloni, en una entrevista exclusiva IB3, i compartida entre IB3 Televisió i IB3 Ràdio. A partir de la una podrem sentir Jago Barrasat i parlar de tota l'actualitat del Mallorca, d'aquest inici de temporada complicat, de tot el cas Dani Rodríguez i com ho viu ell, que és la persona que l'ha de tenir en els entrenaments i que de moment no el fa entrar a cap convocatòria, i si està motivat i té arguments suficients per continuar entrenant al Mallorca i per creure que aquest equip aquesta temporada pot sortir del descens i pot aconseguir els objectius. A partir de la una, Jago Barrasate.
Vos escoltam en pocs, bueno, en una horeta només, també a Clara i Mamí amb els continguts del Dia Menorca. Bon dia, companya.
Bon dia, avui parlarem amb en Daniel García del Mar, director insular d'Atenció Social, per conèixer la darrera hora dels dos menors migrants abandonats aquests darrers dies a Menorca. Després coneixerem la programació del Festival Iberoamericano de Teatre Independent de Menorca amb Anabel Hernández, productora executiva, i en Martín Flores Cárdenas, dramaturg argentí, que és a Menorca per presentar-se d'obra inaugural No hay banda. Després vindran en Dani Begur i en Quico Domínguez d'Empàtic Films, a més d'en Sebastià Titi Saurina, guitarrista de els Ja t'ho diré, a presentar-nos el documental Un ram de locura sobre la història del Ja t'ho, que es presenta avui dins el Menorca Doc Fest.
I acabam amb el Dia Mallorca, Jaume Noguera.
Mira, avui parlarem amb la Premi Nacional d'Investigació. Ah. Anna Travessat, mallorquina. Després parlarem amb el neuropsicòleg de la sang, el doctor Xavier Revert. Parlarem amb en Rebessó i en Andreu Quinyelles, de Quilòmetres a l'Objectiu Europa, i viatjarem fins a l'Amazònia amb en Xavi Oliver.
Bon pla per aquest dijous. Nosaltres tornem demà a partir... Sí, demà. A partir demà, de les 9.
Demà.